Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Bon dia i bona hora a tots i a totes.
Benvinguts a l'espai que l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat us ofereix dins el magazín La Finestra. Benvinguts a Tocar Ferro.
Un dia més ens trobem després de la tertúlia l'hora del vermut, quan passen uns minuts de les 2 de la tarda i a la sintonia de Ràdio Falset.
22 d'octubre, Sant Marc, parlem d'habitatge.
Abans, però, fem un repàs a les efemèrides. Any 1881, l'Orquestra Simfònica de Boston fa el seu primer concert. Dos anys més tard, s'inaugura a Nova York la Metropolitan Opera House.
El 22 d'octubre de l'any 1922 dimiteix el govern italià i el rei encarrega Mussolini formar gabinet, fet amb què comença la dictadura feixista italiana.
L'any 1943 neix l'actriu francesa Catherine Deneuve i, al cap de dos anys, Perón puja al poder a l'Argentina.
Avui fa 43 anys que el president nord-americà John Kennedy va anunciar el bloqueig de Cuba.
Veure despuntar a la major llumina a la nit més hermosa.
Suposo que us sonarà aquesta música. És Lo cant dels ocells, una cançó popular catalana que ja cantaven els trobadors i que va immortalitzar el músic Pau Casals. I és que un 22 d'octubre, va ser l'any 1973, moria el violoncel·lista més famós dels Països Catalans.
Els ocellets canten a festejar-lo van amb sa veu malindró. Un
dels drets fonamentals de la persona és el dret a l'habitatge. Així ho diu la Constitució. Malgrat tot, però, la intervenció pública perquè es garanteixi una vivenda a tothom és, comparada amb la que es practica amb altres drets com la salut o l'educació, significativament menor al nostre país, deixant la ciutadania a mans del mercat.
Un mercat que, cada vegada més, ens ofereix pisos i cases més cares i més petites, que dificulta l'emancipació dels joves de les seves llars d'origen i que retarda la formació de nous nuclis familiars.
Però, amb una societat que moltes vegades ja no respecta ni drets tan fonamentals com la llibertat d'expressió o el dret a una vida digna, no podem esperar que ens garanteixin un sostre per viure. 30 metres quadrats, sí. I quan dins dels 30 metres hi tinguem ficats el llit, plegable, clar, una cadira, un lavabo i un fogó de gas, que mos expliquin com hi entrem, si no podem obrir ni la porta.
Però no ens deixem desesperar per les circumstàncies i posem fil a l'agulla per començar a buscar pis. I per fer-ho, tant si volem comprar, llogar o compartir un habitatge, hem de tenir en compte unes quantes coses. Primer, cal buscar per les pàgines dels diaris, cartells que podem veure a simple vista mirant per les façanes, preguntant als coneguts, anant a immobiliàries...
Quan tingueu uns quants pisos o cases escollides, comenceu a trucar per demanar hora per visitar-los. I quan ho feu, fixeu-vos amb la localització del pis, els accessos, la superfície i la distribució de les habitacions, amb l'estat de les teulades, no fos cas que hi haguessin goteres, i amb tots aquells detalls que mos poden passar per alt.
Si el que vols és llogar l'habitatge, demana al propietari o propietària del pis la cèdula d'habitabilitat, un document que garanteix que aquell habitatge té els nivells mínims exigits per posar-se a viure i que, alhora, és necessària per donar d'alta el subministrament d'aigua, de gas i de llum, si no hi estan donats. En cas que ja estiguin donats d'alta, és convenient d'efectuar el canvi de nom.
Demana també els últims rebuts d'aquests serveis bàsics per comprovar que estan pagats i així evitaràs carregat els possibles no pagaments dels llogaters o amos anteriors.
Fixeu-vos que en el contracte figurin la durada, la renda inicial del contracte, de quins pagaments es farà càrrec el propietari i de quins el llogater, taxa de les escombraries, costes de la comunitat i tots aquests tipus de despeses. Les reparacions que s'hagin de fer a la vivenda per conservar-la en condicions d'habitabilitat aniran a càrrec del propietari o propietària i no té dret a augmentar la renda per pagar aquestes reparacions.
Quan llogueu el pis us faran pagar una fiança, que sol ser d'una mensualitat, i que us serà retornada quan s'acabi el contracte d'arrendament de l'habitatge. És aconsellable fer un inventari dels objectes que tingui l'habitatge i la descripció i l'estat d'aquests, especificant-hi els desperfectes existents per tal d'evitar problemes amb el retorn de la fiança.
Espera un moment, Josep Maria, no continuïs. Què fas tu?
Ai, vinc a fer l'entrevista, que no he tingut convidat avui.
Sí, però és que encara falta una mica per l'entrevista.
Ah.
Que ens mos deixes continuar?
Continueu, continueu.
Ara que tenim permís, continuem amb aquelles coses que hem de tenir en compte quan hem de comprar una casa.
Em quedo aquí, eh?
Quedet, dona, quedet.
Continuem. Els tràmits que haurem de seguir quan us decidiu a comprar un habitatge són una mica més complexos que pas si llogueu un pis. Per tant, val la pena assessorar-se per un professional.
Quan se compra un habitatge, el primer que se sol fer és un contracte privat entre les dues parts i se sol donar una paga i senyal. Quan lliureu aquesta paga, aquesta primera quantitat, no us oblideu de demanar un justificant per escrit.
Tot i que el contracte té validesa legal, és molt recomanable fer una escriptura pública de l'acte de compravenda davant notari i inscriure-la al registre de la propietat que correspongui. Aquest és l'únic element que dona garantia jurídica de la propietat d'un habitatge.
La documentació que cal que et donin referent a l'habitatge és...
la cèdula d'habitabilitat i l'estatut i normes de la comunitat de propietaris.
Lo plànol amb lo traçat de les xarxes d'electricitat, d'aigua, de climatització, de comunicacions, la garantia d'aquestes i les mesures de seguretat contra incendis de què disposi l'immoble.
La descripció dels materials utilitzats en la construcció de la casa i la llista detallada dels tècnics, constructors i industrials que han intervingut en el projecte, la direcció i l'execució de l'immoble.
Les garanties de l'habitatge i dels seus elements amb especificació del garant, el titular de la garantia, els drets del titular i la durada i la llista de les companyies subministradores de serveis.
Ja heu acabat de pagar el rotllo? Puc fer l'entrevista o què?
Deixa'ns escoltar una mica de música, dona, abans.
Som-hi, doncs. Música, maestro. Ai, cada dia heu de posar la mateixa cançó?
Quan t'aprendràs que això no és una cançó sinó un separador?
Mira, si ara resultarà que sap rimar versos, aquesta.
Jo vaig fent. Després de 3 anys de silenci, avui us presentem el nou treball del mestre Joaquín Sabina i que va aparèixer a les botigues de discos fa unes setmanes col·locant-se a les primeres files de vendes. Escoltem ara la primera cançó d'aquest nou disc, Pájaros de Portugal, i que ha servit de single per la presentació d'aquest nou treball, Alivio de Luto.
No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Se arropad con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil, Les de comiso el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
Dice que es un tío que va a Madrid, aparca un coche frente al ministerio. Viene la ordenanza, digo, por favor, caballero, digo, quite el coche de aquí, que de un momento a otro van a salir los ministros. Digo, tranquilo, digo, si llevo antirrobo, no me'l fotran, home, no.
I després de la música i d'escoltar l'acudit de l'Eugenio, continuem parlant d'habitatge i per fer-ho hem convidat a dos joves de la comarca de Falset, que són el David i el Ricard. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
A banda de diferents estudis que demostren que els joves tenen greus dificultats a l'hora de trobar una vivenda digna per emancipar-se de les seves llars d'origen, al Priorat també se senten les queixes dels joves sobre aquest tema. Quins són els problemes amb què es troba un jove quan es vol emancipar?
Bueno, és evident que el tema de l'emancipació i adquirir un habitatge pues, és un dels principals problemes que tenim, perquè bueno, ens trobem amb que aquí, concretament a Falset, pues no hi ha massa oferta d'habitatges tant de lloguer com per la compra. I llavors pues, te trobes amb una sèrie d'habitatges pues, bueno, amb uns preus, penso jo, que una miqueta desorbitats.
Sí, una mica bastant. I, bastant. I com que és això, no... principalment és que no hi ha ni cases de lloguer, crec, ni per comprar, diguéssim, vale? I no hi ha mercat, no hi ha...
Hi ha poca oferta, no? I molta demanda, suposo.
I el que hi ha és caríssim, evidentment, el que hi ha és caríssim.
Bueno, és un mal comú, això sembla, no? Sembla ser.
Sí, bastant de tot arreu.
Però bueno, ara el que ens preocupa és aquí, no? El fet de que molts joves tinguin contractes de feina inestables i poc poder adquisitiu és una dificultat afegida a l'hora d'emancipar-se. Creu que s'haurien de regular aquestes pràctiques a les empreses? Dels contractes, s'entén, de feines inestables, això que no puguis a llarg plaç, doncs...
Home, sempre és un impediment, no?, a l'hora d'anar a buscar un pis. Principalment per l'hipoteca, perquè l'hipoteca, això està claríssim, si tens un contracte fixe o tens un contracte precari, diguéssim.
Sí, una mica.
Sí, perquè, evidentment, les empreses es podrien fer, no?, però demanar això a les empreses ja... I és molt.
Bueno, hi ha el del contracte fix, no?
Sí, exacte.
Que al cap de 3 anys ets fix i tot això, però...
Però costa que una empresa, per norma general, costa que et facin fix.
I llavors, vosaltres no sé com veieu una hipoteca, no? Si aquest treball fix no hi és, com la veieu?
Si no hi és...
Si l'haguéssiu de fer, no? Allò, no sé, bueno... Com...
Home, és una miqueta complicat si no tens una feina estable que et garanteixi pues, que puguis cada mes pues, anar desembolsant uns diners, pues, una miqueta...
Fa una mica de por, per tant.
Home, sí, sí.
Quin creieu que hauria de ser el paper de les administracions, tant ajuntaments com Consell Comarcal, Generalitat, davant del fet de que els joves no es puguin permetre el fet d'emancipar-se?
Home, no ho sé, aquí a Falset, per exemple, hi ha moltes cases i molts pisos que estan per la part del centre històric, que estan deshabitats, i llavors pues, bueno, potser pues, s'hauria de mirar de fer un inventari de tots aquests d'aquestes cases i d'aquests pisos, i llavors pues, bueno, que l'actuació de l'administració pues, se basés en fer pisos de protecció oficial per a joves, ja siguin de lloguer com adquisició de bueno, la compra de l'habitatge, no sé, penso jo.
Sí.
Molts pobles d'aquí del Priorat tenen cases amb desús que ni s'hi viu, ni es lloguen, ni es venen, simplement són, no? Penseu que els ajuntaments, tot i tractats de propietats privades, haurien de regular els usos o el desús que es donen a aquestes vivendes? O bé penseu que la solució a la manca d'habitatge passa per construir més cases, una mica també el que estàvem parlant?
Home, jo crec que amb aquests fets l'Ajuntament hi pot fer poc, diguéssim, perquè si un propietari té una casa i no la vol llogar ni la vol vendre, simplement la vol tindre, pues, a veure, poca cosa s'hi pot fer. No? El problema és que jo veig una mica això, que també des del tema de Consell Comarcal o tema més municipal hi ha poc poder per poder actuar sobre aquests temes.
És una propietat privada, no? I si compleix totes les normes que ha de complir tot això.
Exacte. No? Sí, perquè està clar que hi ha moltes cases deshabitades i si no els venguessin es podien llogar perfectament, no? El que els propietaris no les lloguen, pues, pel que sigui. Però bueno.
No teniu cap solució amb això, no? Així...
No, home, a
vegades trobo... s'ha incentivat doncs, en que, no sé, o a base de castigar amb impostos o a base d'incentivar donant
home, jo trobo...
unes subvencions doncs, que aquestes cases se posessin al mercat, no? Però bueno.
Sí, home, seria una solució.
No sé, crec que lo que això que lo quedem, no? Lo que deia, que no depèn ni de l'Ajuntament ni del Consell, no? Però una solució crec jo seria que la gent que té propietats, que té cases, no? Pues donar-los facilitats perquè les puguin ficar a lloguer i si no les volen ficar a lloguer, pues que paguin un impost per tindre una segona vivenda de propietat, perquè un altre no en té, aquell ne té 3 o 4 i no vol actuar, no? No sé, obliguen una miqueta a llogar una miqueta les propietats que no s'utilitzen. Crec que seria una mica l'opció, però això l'Ajuntament i el Consell, crec...
No, incentivant o castigant els propietaris, suposo que és l'única manera de fer-los perdre la por de llogar segons quins col·lectius, joves o emigrants també. O...
Sí, sí.
Són pocs els prioritins i prioratines que tenen una segona residència, parlant a una altra població fora de la comarca per anar a passar l'estiu o el cap de setmana. En canvi, moltes cases dels nostres pobles són comprades per persones amb un poder adquisitiu més elevat que les utilitzen de segona residència. Sí. És una mica el que parlàvem. Creu que aquest fet ha fet que el preu dels habitatges hagi pujat tant darrerament a la comarca i si és així, pensar que s'hauria d'ajudar aquells o aquelles que compren una vivenda per viure-hi tot l'any?
Sí, sí,
evidentment.
Nosaltres estem pagant aquí el moviment migratori de les grans capitals perquè, bueno, si volen pues, una miqueta alliberar de l'estrès i la pressió psicològica que suposa viure en una gran ciutat i, bueno, pues, tot això de manera indirecta ho estem pagant nosaltres amb la pujada dels preus de l'habitatge.
Sí, sols potser no van en consonància.
Clar,
no?
Evidentment. Això.
I bueno, que jo penso que s'hauria de prioritzar pues, bueno, la gent que estem vivint aquí, que estem treballant aquí, pues, bueno, el tema de l'accés a l'habitatge és una primera necessitat i no un luxe com és pot ser per la gent que té una segona residència, que per nosaltres és una necessitat bàsica.
Aquest any al Tocaferro, no sé si mos havíeu escoltat mai, tenim una becària en pràctiques que us vol fer unes preguntes. Li doneu permís per preguntar-vos?
I tant, és que vulgui.
Ja era hora, home. M'estava impacientant. Bon dia, ens trobem aquí reunits amb el David i el Ricard per fer-los unes preguntes sobre les coses que passen. Anem al gra, que teniu nòvia...
Actualitat, dona, sí. Això ja els preguntaràs quan no estem a antena. Ara ves per feina.
Perdó, però és que no vull deixar res per perdre, cap oportunitat. Però si tu dius que, si ho dius tu, que ets el que manes, guapo. Segona pregunta, doncs. Per què us volem emancipar? Que no esteu bé a casa?
Home, la veritat és que sí que estic molt bé, no? Però també tinc ganes de poder tindre la meva casa i poder... viurem a parella o amb qui sigui.
Home, és que si no, si mos passarà l'arròs ja, eh? També.
Sou apanyats per fer les feines de la llar? O bé sou d'aquells que diuen que viuen sols, però la mare els hi fa el dinar, els hi renta la roba, els hi planxa, els hi treu la pols i tot això?
Mira, jo el Ricard hem viscut amb un pis d'estudiants, hem coincidit amb un pis d'estudiants durant 2 anys a Tarragona i, bueno, anàvem fent el que podíem. I...
Agradar no agrada, però s'ha de fer, si s'ha de fer es fa i ja està. No... No hi ha més.
Si fos una bruixa i us pogués concedir qualsevol desig, on us agradaria viure? El vostre lloc ideal per anar a viure, quin seria?
Buf.
Jo estic molt bé aquí, eh?
Sí,
jo estimo també. Molt la comarca i bueno, jo treballo aquí.
A on no aniries? A una ciutat. però on aniria no sé.
Bé, i fins aquí l'entrevista d'avui.
Bueno, moltes gràcies per vindre i pugeu quan vulgueu aquí a la ràdio.
Molt bé, gràcies a vostè. A vosaltres.
I continuem amb música.
Continuem, doncs, amb la música de Sabina, amb una rumbeta amb guitarra flamenca també extreta del disc Alivio de Luto, Paisanaje.
Volaban los camarones por bulería antes de que tus canciones fueran tan mías. Usted perdone, tan tuyas, tan de fulano, fatiguitas y casullas, viva mi hermano. Viva tu hermana la rubia, musa alfarera, que canta bajo la lluvia su petenera, que canta bajo la lluvia su petenera, su saeta deslenguada, su grito en celo, que aroma la madrugada con su pomelo, que aroma la madrugada con su pomelo, porque primos inter pares era tu brinco. No hagas ripios malabares que te la jinco. Tan Albano Kosovar, tan Lidia Lozano, tan cristiano, tan vulgar, tan chic, tan afgano, tan vecinos y tan lejos, verte y no verte, tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte, tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte. Tu colección de ciudades otros la cobran, yo canto mis soledades porque me sobran, yo canto mis soledades porque me sobran.
Inspiración y mujeres,
rubia morena,
me clavan los alfileres
en la verbena,
me clavan los alfileres.
Mi sobrina nietecita se llama Luna, se corten una miajita los de la tuna, le dijo la Lola al facha de Don Cupido, consintiendo lo que tacha su consentido. Viajes en vuelo charter sin despedida, mis paisanos cortan trajes a mi medida, mis paisanos cortan trajes a mi medida. Vacilón que se propasa pero no llega, mi corazón es la casa de los Ortega, mi corazón es la casa de los Ortega.
Por no hablar de sentimientos,
tiempo y compás,
el feeling es un lamento
de Barrabás,
el feeling es un lamento.
El desalmado,
casi todo es casi nada,
casi pecado,
casi todo es casi nada.
Que ve ara l'agenda?
Sí.
Doncs continuem amb l'agenda.
Setè fotoconcurs dirigit als titulars del carnet jove i del carnet més 25. Podeu presentar les vostres fotografies analògiques i digitals fins al dia 31 d'octubre i a qualsevol botiga Fotoprix de Catalunya. Et adjuntant la butlleta d'inscripció que ens podeu venir a buscar a l'oficina de serveis de la joventut. Hi haurà 6 premis i 10 accèssits en la secció oficial, a més dels premis especials de temàtica de viatges, de retoc fotogràfic digital, a la fotografia més divertida, al millor paisatge i l'especial fotomòbil. Els premis són realment sucosos, així que agafeu la càmera i participeu-hi.
Des del passat 16 de setembre fins al dia 2 de desembre, els pubs Quel.com i Merlet de Tortosa acullen les actuacions dels grups participants al concurs Ebre Music. Les actuacions tenen lloc cada divendres a mitjanit i l'entrada és gratuïta.
El Centre Excursionista del Casal Capçanenc organitza pel proper dissabte, dia 29, una xerrada a la Pedrera sobre els bolets. L'endemà, dia 30, es farà una sortida complementària a aquest tema.
Monitors i monitores que vulgueu participar al Parc de Nadal del Priorat, us recordem que us podeu venir a inscriure a l'Oficina de Serveis a la Joventut o bé trucar-nos al 977 83 1076 i 977 83 0120. També recordem entitats, ajuntaments i joves que el calaix d'activitats i tallers està en marxa. Podeu demanar-nos-el a nosaltres o bé consultar-lo a través de la pàgina web priorat.org. I fins aquí l'agenda i el programa d'avui.
Acompanyant la Gisela, que ho ha degut fer virtualment perquè jo no he pas aquesta part aquí, i també la Núria i el Josep Maria.
Darrere dels botons hem tingut l'Albert Cots.
I darrere les ones a tots vosaltres.
Us esperem el dia 5 de novembre a través del 107.6 de la freqüència modulada o mitjançant l'emissió per internet si entreu a radiofalset.net.
Fins llavors.
Sigueu feliços.
A reveure.
Fins aquí, Tocà Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.